La seva història es va acabar el dia que va deixar de tenir temps per explicar històries. Quan els coberts del calaix només eren coberts i no armes voladores per atacar els dracs més ferotges. Quan l'assecador dels cabells va deixar de ser la nau de transport a un portal dimensional. Quan sota els llençols només hi havien les seves cames, sense nans fent-li pessigolles quan agafava el son. Perquè al final, la vida té més sentit quan li posem lletra a la melodia de l'inexplicable. Si no, som sords i secs a la màgia.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric, que vivim uns temps gens propicis pels esdeveniments de gènere fantàstic. No és cap secret, ho sabeu molt bé, però què passarà a mitjà i curt termini? Hi haurà canvis en la manera de produir i de gaudir del gènere? Avui en parlem amb alguns dels responsables dels festivals de cinema de terror i fantàstic, del Fantos Freak, l'Infest, el Festival de Molins i la Cucullonat de Girona. Tot plegat en una nova edició de la secció Quòrum que hem creat precisament per descobrir l'estat actual dels diferents sectors que envolten el gènere. Encara relacionat amb els festivals de terror, el de Sabadell ja ha presentat les dates de la seva edició 9 i mig. Ens en farà un avenç el seu director David Garnacho. I acabarem parlant de literatura amb la Carme Ferrer i la Sarai Carrasco, que ens acostaran una nova recomanació del Fantàstic pels joves. És el que donarà de si el 27è Quimèric, que fem possible amb el Sergi Cubero a les vies de so i amb Riquer Mons a la producció.
Notícies del Fantàstic.
Avui comencem parlant del Festival de Terror de Sabadell, que ja té dates per la seva edició 9 i mig. Sí, 9 i mig, perquè la novena sí. Va quedar completament tallada arran de la pandèmia, aquella setmana del 15 de març del 2020. I sembla que podrem tenir aquesta nova edició la primera setmana de juny. Concretament comença el 31 de maig, dia del meu aniversari, un gran regal que m'ha fet els del festival. Iker Mons, què tal?
Hola, com estàs?
Ai, quin gust veure't aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell!
Que estàs... ets una persona física!
Sí, sembla que la cosa, doncs, ja era hora que ens poguéssim veure en persona.
Un any sense trepitjar aquest estudi. No, més d'un any.
Ens trobaves a faltar, oi?
Ostres, i tant.
I a més, vens per explicar-me una presentació que vas anar...
Que vaig anar...
A Fran Piscolabis, un diumenge, no? Molt bé, no?
Sí, sí, ho vaig agrair, eh? Aquesta sensació de fer esdeveniments, d'anar als jocs, ho trobava a faltar, fer crònica d'això.
I com va ser aquesta presentació?
Bueno, va ser en un pub irlandès, molt fosc.
Per acompanyar així el tema terror, no?
Molt fosc, amb cervesa i braves.
Això de les braves ja m'has convençut, eh?
Home, és el que haig de demanar jo.
I a part de presentar el que és aquesta novena edició, tinc entès que també vas poder veure curtmetratges.
Curtmetratges i un monòleg.
Ah, no? Amb l'Aureli del Pozo.
Efectivament, que el vas veure tu.
El vaig veure quan va fer-lo a Sant Cugat.
I què tal?
Bé, trobo que mou molts referents del gènere fantàstic i del terror. També és cert que potser, si no tens tots els referents, potser et perds... Jo ho vaig notar a Sant Cugat, que hi havia molta gent que no li feia gens de gràcia perquè no estaven pillant les referències.
És just el que em va dir després del monòleg. És que aquí he pogut fer unes altres referències perquè les enteníeu.
I
es nota.
Pues jo no.
No he visto tanto cine de terror.
Quins curs et van agradar més? Perquè em van projectar 11.
Ui, són molts, eh? Són tota la selecció de curs que s'emetran al festival. I el que el més em va agradar, El Tratamiento, d'Álvaro Carmona.
Home, és que fa molt riure. El van poder veure també en els Premis TAC, vull dir, va ser un dels finalistes. I la veritat és que és un gag, no? Vull dir, és
sí,
una broma,
sí, sí.
Però està molt ben molt tramat. I
molt de terror, eh? Terrorífic.
Home, per alguns més que d'altres. Clar, tu tens aquesta mata de cabell, no,
per mi no.
Et fa cap mena de
cert.
Por, però...
Ni pel tècnic. Mira que guapo és.
I com és que us van passar uns curs que després es podran veure al festival?
Bueno, no sé, una recompensa pels que van vindre.
Ah, bé, bé.
Jo ho agraeixo, eh?
Sí, sí, clar.
També
problema.
Un altre curt que em va encantar va ser Justícia Justiciera.
Home, del Rafa Dengra, que després parlarem amb ella en el quòrum.
Fantàstic.
Home, és molt divertit.
És que és molt... Et fots de riure, eh?
Cracs.
És muy de... com l'última Navidad,
De l'Universo.
De l'Universo, sí, sí, exacte.
Eren col·legues, aquests dos.
Veus?
I el seu primer curt va ser conjunt. Vull dir que... Sí, sí,
es nota, es nota.
Hi ha un bagatge conjunt aquí darrere, sí, sí. Doncs tu vas poder parlar, no?, amb el director del Festival de Terror.
Amb el David Garnacho, efectivament. Vam parlar d'aquestes coses que passaran al festival, petites restriccions que es viuran, el que s'emetrà... Bueno, bueno, cosetes.
Doncs escoltem aquesta entrevista.
Es presenta una nova edició, 9,5. És una repesca de l'any passat?
Sí, és, bueno, és com una continuació, com una segona part. Ja que toquem la temàtica slasher, pues és lo normal, no fer una segona part. Les seqüeles en el tema slasher són molt freqüents. Llavors, bueno, ho hem fet així perquè com que l'any passat ens hem quedat a mitges per culpa del Covid, pues aquest any, més que voler continuar amb les edicions, hem volgut fer una repesca. A oferir pues, al públic alguna de les coses que van quedar penjades i bueno, l'hem anomenat així, 9 i mig, com, perquè ni és la 9 ni és la 10, és un punt intermig. De lo que faltava hem recuperat unes quantes coses, tots els concursos els fem de nou, o sigui, s'han reeditat de nou, o sigui, no aprofitem els concursos de l'any passat, sinó que els hem fet de nou aquest any, però el que són pel·lícules i això, doncs hem recuperat algunes de l'any passat, n'hem posat algunes de noves, i bueno, fem com un mix.
Seran al mateix lloc?
Aquest any per problemes del Covid haurem de canviar els espais. I el que sí que durant la setmana teníem diversos espais per la ciutat i ho hem hagut de concentrar tot en el que és la Fundació Caixa Sabadell. I el cap de setmana encara no ho sabem segur, perquè estem pendents de que l'Imperial ens ho confirmi, però si no es pogués fer l'Imperial ho acabaríem fent també a Fundació Caixa Sabadell.
El cinema Imperial és bastant gros, no? Podreu cobrir bastanta gent.
Sí, bueno, de fet, a l'auditori gran de la Fundació de Caixa Sabadell té 380 localitats, amb el qual, que si es continua amb el 50%, serien 190 localitats, que ens ajuda bastant, perquè, de fet, a l'Imperial, la sala gran, no arriba a les 400 per poc, o sigui que estaríem més o menys en els mateixos tipus. Que, tant si ho fem un cantó com a l'altre, la quantitat de gent que podria venir seria la mateixa.
Es salvaria part del que es va perdre l'any passat?
Sí. Sí, la veritat és que l'any passat doncs, va ser un cop molt fort, perquè hi havia bastantes entrades venudes, vam haver de tornar totes les entrades, clar, ens vam quedar sense recursos, bueno, com tothom, no? Però clar, va ser bastant dur perquè a mig festival vam haver de suspendre les activitats que ja teníem programades, tot això ho vam haver de tirar endarrere, tornar les entrades, bueno, va ser tot molt complicat. I llavors aquest any ho volíem tornar a fer el març com cada any, però per temes del Covid doncs no ha pogut ser i ho hem hagut de posposar a la primera setmana de juny. Però aquesta primera setmana de juny, encara que sigui des de casa, ho acabarem fent. I d'aquí no passa.
I quines són les prediccions per aquest festival?
Pues no ho sabem. És totalment inesperat, perquè no sabem, nosaltres farem la publicitat com cada any, la capacitat del recinte és l'adequada, farem amb els horaris dintre dels horaris del toc de queda i amb totes les mesures de seguretat. Llavors serà completament segur. Caldrà esperar que la gent respongui adequadament i bueno, puguem omplir dintre dels paràmetres que tenim establerts, puguem omplir el recinte. Si és així, és pues, estupendo i espero que la gent ens ajudi.
Hi ha pla B?
Hi ha pla B. Encara no puc dir noms de plataformes ni res, però sí que en el cas de que hi hagués un altre confinament, esperem que no, però si hi hagués un altre confinament, hi ha un pla B virtual en què a través de les xarxes pues, es podria veure, si no el 100% de les pel·lícules, perquè hi ha algunes que no volen que es faci de manera virtual, però es podrien veure la majoria de les pel·lícules que projectaríem, els curtmetratges es veurien tots, i bueno, si es donés el cas, pues, llavors intentaríem fer alguna cosa extra.
Moltes gràcies.
A tu, merci.
Oh.
I no deixem de parlar de festivals de cinema fantàstic perquè són els esdeveniments que més han notat les restriccions derivades de la pandèmia. Suspensions, canvis d'emplaçament, mesures de seguretat i, en alguns casos, el salt cap al sistema telemàtic han marcat els certàmens catalans entre el 2020 i els primers mesos d'aquest 2021. Però aquests canvis són circumstancials o han vingut per quedar-se? Desapareixeran festivals pel camí? Avui debatem d'aquesta situació dels festivals amb el Javi Rueda del Festival de Molins, el David Ruiz, conegut com a Callahan, de la Cucullola de Girona, el Rafa Dengra del Fantos Freak i l'Imanol Fernández de l'Infest. Benvinguts tots quatre al Quimèric.
Hola.
Hola, què tal? Bones.
Què us sembla si primer de tot fem una mica de repàs de quina és la situació dels vostres festivals a dia d'avui? Com s'està organitzant l'edició del 2020, si és que n'hi haurà? Comencem per calendari. El primer que tocaria seria el Fantos Freak o l'Infest, un dels dos, depenent de la data que heu dit. No sé com esteu ara mateix.
Doncs nosaltres intentant canviar la data per no coincidir amb el Fantos Freak, bàsicament. Si no m'equivoco, teníem, bueno, vam demanar 15, 16 i 17 i coincidíem amb el Fantos. Llavors hem demanat fer una setmana abans. No sé si ho aconseguirem perquè al final depèn una mica de... Bueno, depèn de l'Ajuntament, no una mica. Però bueno, entre aquelles dues setmanes és quan ho volem fer, no? I com estem? Doncs... rebent curs, una notícia bona, no sé si a vosaltres us ha passat, però no hi ha tan curt de confinament com pensava. Jo pensava que això va ser un desastre. No, està molt bé. O sigui, la gent continua fent curs de terror de zombis normals, sin necessitat de vacunes. Tot i que acabem de rebre un que es diu la vacuna de no sé què. Però...
aquest queda descartat ja, no? Fuera.
Però en principi no hem notat. L'any passat ho parlàvem. Uau, això serà... l'hòstia, tothom fent curs del mateix i el mateix i el mateix. La veritat és que no. I, bueno, no sé, estem intentant quedar, si no és, bueno, bàsicament telemàticament, una vegada al mes per no adormir-nos gaire, perquè sí que és veritat que potser ara que no ens podem trobar tant com els altres anys, és una mica més complicat. Però, bueno, més WhatsApp, i un poquito menos de bar.
Clar, vosaltres sí que teniu el precedent de l'any passat, que vau ser, en el moment que s'estaven suspenent festivals i que tot estava una mica a l'aire, vosaltres sí que el vau poder fer i va tenir molt d'èxit. No sé si aquest any també repetireu ubicació allà al castell, aprofitant que la gent va respondre bé i que l'espai donava de si.
La idea és repetir, hem demanat el mateix espai. De fet, estem com molt segurs que es farà, perquè pensem, ostres, si es va fer l'any passat, s'ha de fer aquest, no? Jo què sé, molt mal tiene que caer un meteorito. Ja suposo que molt pitjor. No, ja, espera, no? Espera.
Creu els dits, però, el Javi.
Però sí, la idea és repetir-ho allà. Sí que és veritat que l'any passat va ser una currada molt heavy, perquè vam haver de prendre moltes mesures de seguretat i tot això, no? Però, bueno, sí que és veritat que aquest any doncs ja ho tenim tot una mica més treballat d'any passat. Llavors, sí, és feina, és més feina que un infest normal, però bueno, ja tenim coses fetes, almenys. Sí. L'any passat, per exemple, havíem de fer una reserva d'entrades, no? Que això no ho havíem fet mai. I ens sentíem una mica com tiquetea, ¿sabes? I nosaltres no som tiquetea. Llavors vam passar de que ja podia anar qualsevol persona, no, és que havies de reservar entrada i, bueno, va ser una cosa una mica heavy, no? Però si és això, no? Aquest any, doncs, tota aquesta feina ja la tenim feta. La qual cosa, en principi, hauria de funcionar.
I, Rafa, com està el Fantos Freak? Perquè l'any passat vau suspendre'l, també perquè les característiques del festival, no? Que un festival molt obert, amb un espai obert, però que movia molta gent, i en un moment així una mica doncs, que d'incertesa, vau decidir ajornar-ho, i en teoria la programació de l'any passat havia de passar aquest. Com està la cosa finalment? Si fareu algun tipus de canvi de producció? Perquè hem vist que heu fet una crida de curs, també.
Sí, l'any passat això ens va agafar una mica... bueno, com a tots, sense l'experiència. I vam passar el Fantos Freak del juliol al setembre, però igualment no va donar temps perquè van empitjorar les condicions. Ja que tu dius, el Fantos Freak, com també és l'Infest, és un festival a l'aire lliure. Mm. En el nostre cas, ven moltíssima gent, 500 persones, o sigui que era... en el poc temps que vam tenir de marge per preparar les coses era molt complicat. Llavors vam fer, ja pensant en tot això, vam fer una selecció molt curteta, perquè és el Phantos Free. Normalment tenim al voltant de entre 40 i 50 curtmetratges, vam fer 25, que els hem passat per l'edició d'aquest any i estem treballant per poder fer l'edició d'aquest any en el mateix lloc que tenim sempre, però, esclar, amb tota la mesura, o sigui, és tot un quilombo, no? Com dirien alguns. I per poder fer-ho i, esclar, no poder arribar a les 1.500, però potser a veure quantes persones podem arribar amb totes les mesures. I amb els 25 curts de l'any passat i amb els que seleccionem aquest any, que faran doncs, una selecció normal. Com deia l'Imanol, nosaltres esperàvem molts curtmetratges de mascaretes i apocalipsis i tot això, i la veritat és que no. El que passa és que sí que hem notat que hi ha menys inscripció que altres anys. De moment tenim molt poqueta inscripció, però bueno, com tenim també l'any passat, doncs farem. Hi havia una altra opció, que era fer-ho online, però tal com és el Phantos Free, vam trobar que no tenia cap sentit fer-ho online, perquè és un festival molt, molt festiu i que mola viure-la amb tota la gent, i llavors vam pensar que millor ajornar-lo. I aquest any, en principi, si no passa cap desgràcia supergran més, doncs el tindrem.
Segurament el mateix curt que veuria en pantalla gran a Cerdanyola al juliol, que ens hauria agradat allà en persona, potser en el sofà de casa no ens agradaria tant, eh? Perquè
sí,
ens ha passat alguns que hem recomanat curts que hem vist al Phantos Freak, no? El típic que després està a YouTube o que està a Vimeo, i la gent diu, t'ha agradat això? Dius, home, no sé, és que quan estàs allà amb el Frankfurt i hi ha 1.000 persones rient, doncs és una cosa, i quan estàs a casa tu sol, doncs és una altra, no? Que sí que es nota molt.
Allà et presenten, és diferent. Sí.
Clar, clar, clar. I a Molins, que com esteu? Perquè, clar, el vostre festival arriba a finals d'any. Aquest any doncs l'heu patit de ple, perquè just a pocs dies de començar van canviar les restriccions, vau haver de fer aquest pas del telemàtic, però a nivell de xifres us sembla que us va anar bé, de visualitzacions, d'assistència. Aquest any que ve com pinta? Prioritzareu telemàtic, doble versió, el presencial doncs potser el voleu potenciar depenent de com vagi la cosa?
A veure, nosaltres la part presencial, com diu el Rafa, és la part que li dona el caliu a un festival, no? De fet, és que no en tenim un festival d'una altra manera. Sí que és veritat que l'any passat, com tu has dit, no, pues no van tenir més remei que... De fet, havíem pensat en fer un híbrid l'any passat com a plan B, i al final el plan B va ser que només va ser online perquè no va haver una altra opció. Però vaja, nosaltres aquest any el que fem és, amb tot el que vam aprendre l'any passat de la part online, que sí que és veritat que possibilita unes altres històries que també es poden fer, no? Altres activitats que potser no tenen cabida en els dies de festival, arribar a un cert públic que potser no arribaries, o uns continguts que potser tampoc arribaries. Sí que és veritat que aquest any apostem pel format híbrid, però sempre, i això que quedi ben clar, apostant sobretot tota la xitxa a la part física, que és la part que ens agrada, no? Sí que aquest any, a més, és menys que complim 40 edicions. Ah. I això vol dir que
important.
intentem liar-la força. Vull dir que amb tot el que normalment acostumem a fer en físic, més les borrades que vam fer l'any passat online, no? Com aquella marató de 12 hores virtual, no? Que va ser com una petada, estem ja pensant què podem fer aquest any per tornar a fer-la gran, eh?
Esteu començant a subornar el Samper o per el que pugui ser?
Bueno, estem mirant a veure què podem fer. Sí que és veritat que hi haurà novetats maques. Estem renovant coses de la web perquè és l'edició que volem que sigui recordada, no? 40 edicions és una data molt, molt maca, no? És una efemèride molt maca i volem que sigui especial. Però sí, apostarem format híbrid, encara farem més activitats que altres anys. Si sumessin les clàssiques del físic i les clàssiques de l'online, hi haurà una expo també. I a veure com va. Sí que és veritat també, per exemple, en el nostre cas sí que estem rebent més inscripcions que altres anys. En aquestes dates, més o menys, tenim un crec que és un 5 o un 6% més d'inscripcions ja que en altres anys. No sé per què això, eh? També és veritat que tenim, per una banda, els curts i per altres llargs, però tant en curts com en llargs tenim una miqueta més d'inscripció.
Oh, curiós, no?
Sí, el contrari del que els ha passat als altres companys, no? Alguns més, altres menys. Potser depèn d'on ve, no? La producció, de si és més nacional o és més exterior, no sé. Cada país també ha tingut restriccions diferents i potser alguns països han tingut més fàcil la producció cinematogràfica que altres, no?
Podria ser. Una possible lectura que fem és que en el cas d'haver-ho fet online l'any passat, que ens va fer arribar molta gent que no ens coneixia, potser això ha fet que la gent que fa curs i que potser no sabia que existíem, doncs ens va conèixer, no? Podria ser. una possible lectura.
I l'últim festival pràcticament de l'any, que és la Cucullona, David, vosaltres el vau poder fer també, doncs, patint fins l'últim moment de si podria o no podria, o restriccions. Com plantegeu l'edició de la temporada que ve, encara que vosaltres encara us falta més de mig any per poder-la fer?
Sí, nosaltres d'aquí poc ja començarem el que és la convocatòria. De fet, encara estem de ressaca, perquè tal com va anar tot... La veritat és que va costar molt. De fet, tu hi vas ser present en una de les sessions i vas poder veure.
Sí, sí.
A nosaltres ens enganxa un any de canvi, realment, perquè l'edició passada vam celebrar 10 anys i nosaltres amb aquesta 11a edició, en teoria, doncs, tenim previst fer un canvi una mica... No m'agrada la paraula professional, però potser sí una mica més sènior, no? Sènior, per dir-ho d'alguna manera. Apostar més pel llargmetratge, pels curtmetratges, evidentment, i també establir més contacte directe amb l'autor, amb el cineasta, amb tots aquells que fan possible els treballs, no? I aquí és una de les voluntats del festival, en aquest període de canvi. Mantindrem les dates, perquè nosaltres vam començar... sempre en el marc de les fires de Girona, que més o menys coincideix amb Halloween, però aquelles dates sempre estan, bueno, vosaltres ho sabeu, estan ben atapeïdes, sí, de mil i un actes, i a més a Girona coincideix
que són
les fires.
Exacte.
Sí, exacte. Llavors, nosaltres sembla que hem trobat aquest racó en aquestes aquesta segona setmana de desembre, però bueno, estem més o menys aquí també parlant amb l'administració, amb l'Ajuntament, que ens ajuda, i bé, en aquest sentit, nosaltres bé, estem contents de continuar, sobretot de l'any passat no haver d'anul·lar, perquè vam estar a punt d'anul·lar, vam poder fer, i no sé, jo sí que és curiós, vull comentar que les últimes edicions, de manera accidental, hem acabat fent un festival una mica amb performance inclosa, perquè, per exemple, el 2019 ens va coincidir amb la sentència de l'1 d'octubre, i el nostre festival va coincidir precisament en aquelles dates, i bueno, el nostre festival es va convertir en una mena de performance de la purga, val? Gairebé, poquíssima gent a veure les sessions, de fet, fins i tot gent entrant al cinema a protegir-se de la gent que estava liant la part als carrers, i dic, hòstia, això és la purga. Bueno, l'any següent, evidentment, tothom amb mascareta, que allò semblava que era la fi del món, ja ho sabeu també vosaltres, allò era com qualsevol tipus de pel·lícula de zombis o d'infecció vírica, etc. I aquest any, doncs, com que hi ha el tema de la vacuna, segurament apostarem de manera també accidental per, jo què sé, una performance tipus cinema de sectes, jo què sé, de conspiracions, Midsommar, tothom allà fent Hare Krishna, jo què sé, alguna cosa d'aquestes.
Quan ens comencis a demanar el carnet de vacunació ja, per entrar a les sessions.
Exactament, és que de fet, i aquí ja estic obrint un meló, la gent arribarà i diu, a veure, qui està vacunat cap allà? Tu, què? Meneca, Pfizer,
bueno, vinga, la bona aquí, o la dolenta?
I los trombos?
Sí, perquè és que al final ja l'últim serà que de l'administració ens diguin, bueno, anem separant el públic perquè, clar, perquè aquests, ara resulta que els de Pfizer és possible que tinguin el xip també, o sigui que, bueno, és millor agafar-se un humor i plantejar-ho així, no? Que continuem i que sense el públic, perquè al final sense el públic és difícil fer aquests festivals, i a vegades t'has d'adaptar i fer sessions telemàtiques, que està bé perquè és millor això que res, però sense el caliu de la gent estant allà comentant els curts que li han agradat o que no, bueno, vosaltres també ho sabeu, és una cosa que es perd, i això hem de d'una o una altra manera hem d'intentar mantenir-ho. I ara sembla que són uns anys, sobretot aquests, de que ens posen a prova, i bueno, aquí estem.
De fet, volia llançar la pregunta a l'aire si creieu que les restriccions, doncs aquestes limitacions d'aforament, mascaretes, l'hidrogel, el control, si això també ha minat una mica el que és l'ambient dels festivals, aquell ambient d'anar a socialitzar, d'anar a veure, de menjar, de parlar amb la gent, això sembla que ens ho estan complicant tot molt, no?
Sí, bueno, jo recordo l'any passat que de fet no teníem lavabos al festival, però ens ho vam prendre en conya, o sigui, la gent ens no va entrar i en plan, no vas a poder mear, ja lo sabes, no?
Sí, si entres, no saps.
Rumia, però, clar, no. Però no sé, sí que és estrany, però potser l'any passat, no sé, suposo que no serà igual que l'any passat, ni, o sigui que mica en mica anirem millorant, espero. I sí que és veritat que l'any passat la gent tenia moltes ganes d'això, de conya, no? De, bueno, sí, estem aquí separats per metro i medio, asseguts en un puntet i el que vulguis, no? Però, ostres, no sé, és això, és que lo necessiten. No sé, jo també.
Sí. Sé què opineu la resta. Javi?
Bueno, el mateix. Jo penso que la gent té ganes de descarregar les tensions, no? I penso que a més que el cinema de gènere fantàstic i de terror precisament una cosa té és que ajuda molt a relativitzar, no? També. També té una part molt sèria, òbviament, no? Però aquesta part també més de fer gresca i de passar-ho bé i de fer comunitat és important. Sí que és veritat, clar, que l'any passat el nostre festival no et puc dir perquè va ser tot online, no? Però sí que com a usuari de festivals ho vaig veure, no? Que, clar, la relació és diferent. Primer perquè ja quan surts del cinema no tens on anar moltes vegades, no? Ara mateix, la gent que faci festivals ara pues no pot anar a un bar a fer la cervesa, no? Però més enllà d'això, jo penso que la gent té moltes ganes i això es veu, en els cinemes, per exemple, hi ha cinemes que no estan funcionant molt bé, però cinemes aquells que cuiden això de la comunitat, com els Ungeix, per exemple, es veu que la gent respon, la gent té ganes de tenir cultura.
No, t'anava a apuntar que, com a anècdota personal, que quan vaig anar al Cardó Terror vaig sortir que faltaven 10 minuts pel toc de queda. Vaig entrar en un bar, por favor, dame algo, que me tengo que ir, i menjant l'entrepà en el cotxe i tornant cap a casa sabent que si et pillen, doncs t'emportes una multa. Al final, anar al festival és una cosa il·legal, i al final tens aquella sensació d'estar mal fet anar a festivals de gènere. No sé si teniu aquesta sensació vosaltres també.
Home, no, de mal fet, no? Tot i que a Girona, la Cocollona, de vegades pensava que ara anaves a explicar l'anècdota.
Ostres,
de com vas venir,
aquesta perquè, també...
Perquè també
va, explica-la tu.
No, clar, és que enllaça amb el que dius, que sí. Sembla que estem fent alguna cosa mal fet, perquè vam acabar la sessió, vam anar a un bar a prendre alguna cosa, a una terrassa, i va passar un cotxe, en plan terrorista, i ens va tirar un nou allà.
Sí, com? Ens va tirar un nou. Sí.
Llavors, bueno, de la manera que ho dius, potser sí, no? Que sembla de bé, friquis! No.
Irresponsables!
No sé. Sí.
No, i a més, la policia va dir que estava sent habitual aquest tipus d'atacs.
Però bueno...
Sí, és que... Bueno, bueno, és igual, no vull parlar de Figueres, perquè si no ja m'envalentono, però a Girona no és tan maco com es pinten, les coses, però bueno. El cas és que...
Això a Rubí no passa, perquè ja té la fama que té i ja no passa, vull dir, ja... o a Cerdanyola, oi?
Ja, vull dir, tot lo hacíamos mal.
Clar, ja. Així com que vens amb les expectatives que vens, tot està estupendo, tot perfecte.
però el públic en general... És el que deien els companys, tenen ganes d'això i al final la cabra tira al monte, sincerament. Hi ha en aquests moments i a més que la gent tampoc és tonta, que veu que ostres, amb les dificultats que hi ha de muntar coses, amb el context aquest encara més, hòstia, jo crec que hi ha molta gent que encara ho agafa com una mena de hòstia, ens hem de solidaritzar i de potenciar aquesta fidelització, no, amb el festival. O sigui que jo en aquest sentit crec que una situació que en teoria és negativa, de cara al públic crec que ho rep positivament. Sobretot, clar, el públic que és el nostre, no, el de gènere i el que ho viu més intensament. Però clar, és veritat, al final estem posant pals a les rodes, no? És més fàcil, perquè jo moltes vegades vull, o volem des del festival, involucrar, jo què sé, per exemple, famílies, o fer actes allò més oberts a tota la família, i en situacions així també es fa més complicat. però bueno, jo crec que el públic respon bé.
Sí, de fet, nosaltres l'any passat va venir més gent que mai. Van tenir moltes cancel·lacions a l'últim moment perquè les notícies no ajudaven, la veritat. Però és que igualment, no sé, és que igualment, no sé, era aquesta sensació, no? De és que per a una cosa que hi ha, s'ha d'aprofitar.
Sí, 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 sí.
Abans
sí, comentàvem... Això és veritat, la gent més ganes tindrà encara, o sigui, l'únic problema és aquest, la limitació, però és que no és el mateix veure una pel·li o una sessió de curtmetratges a casa teva que compartir-lo amb el públic. Per això jo crec que el cinema no es perdrà mai, per això, perquè és una experiència que s'ha de viure en companyia, perquè canvia totalment.
Mentre la gent ho recordi, sí. Hem de treballar perquè no passi, no? Que no passi molt de temps sense cinemes, perquè la gent se n'oblidarà.
Poden perdre l'hàbit, no, també?
Ui, és un
problema. Per això ho dic, que no se n'oblidi l'hàbit, perquè al final el que no has conegut no saps el que et perds.
No, ja no dic només en el cinema, sinó també del calendari, no? Per exemple, nosaltres com a programa tenim molt en ment l'ordre, no?, dels festivals, a qui més toca cada festival, i la gent que va a festivals sovint també, però i si passen 3 anys fins que el Festival X pugui tornar a la normalitat? No sé si creieu que algun festival es quedarà pel camí amb tot això.
Ui.
Per exemple, els que no s'han pogut fer, no?, que passin un parell d'anys o 3, vosaltres sabeu el que costa fer un festival i engegar tota la maquinària del voluntariat, de l'organització, dels tràmits burocràtics, no sé com veieu això, perquè jo amb això sóc molt pessimista. Crec que els festivals que no s'han fet aquest any o que no es faran els pròxims 2 anys, pot ser que no tornin. Va, alegreu-me, digueu que sou més optimistes
això,
que jo.
Això és com anar a córrer. Si ho deixes 3 dies, una setmana, i després ja vas dient, ui, bueno, i cada vegada costa més. Al final és veritat, no, al final tens raó. Deixar-ho no és cap crítica, és superlògic, però al final deixar-ho és com un pas més a que potser et quedis pel camí. Però jo crec que no serà la dinàmica. Els festivals, pues, arriba un moment que molts, pels motius que siguin, moren i ja està. Però no crec que això hagi de ser, bueno, exclusivament culpa de la pandèmia. Al final, si hi ha la voluntat de seguir i pots, al final tires. I llavors jo crec que hem de ser positius i optimistes en aquest sentit. Evidentment hi haurà festivals que pleguin, però no sé, no crec que siguin masses, o vull creure. Jo no sé si aquí ja també sóc molt optimista, però no ho sé.
Jo penso que hi ha altres sectors que potser ho tenen més... O sigui, que és el mateix, sí, però més complicat. Jo penso en el teatre. O sigui, jo teatre sempre.
Sí, i aquí sí que ho veig...
Ostres, aquí sí que ho veig més complicat, eh? Sí que veig que molta gent es quedarà pel camí perquè si abans tenien poc, ara tenen menys. En el cas dels festivals, almenys parlo des de l'Infest, no? No tenim res. Vull dir, no sé com dir-ho, no? Que no guanyem res, tampoc. Nosaltres fem... por ganes, no? I en aquest sentit, buah, sí, si ho deixem de fer un any, es perdran les ganes? No sé, potser és el que diu ell, no? 2, 3, sí, ja ser viejo, no? Però bueno, jo crec que un any, no sé, vull pensar que això, que mica en mica, ostres, la situació anirà canviant, no? No sé, diu jo, no?
Jo penso que depèn del tipus de festival, eh? Vull dir, jo de saque dic que no crec que passi, perquè també soc d'aquelles persones que pensa que si dius les coses primer acaben succeint, llavors el relat és que no passarà això, que tothom seguirà i tal. Òbviament pel camí algun es pot quedar, però penso que aquí hi ha tants tipus de festivals que dependrà molt de la seva estructura, no? En el cas dels festivals de gènere i sobretot els que estem aquí representats, que són festivals que els fem amb l'estómac, no? Amb tota la passió. És molt difícil, no?, que petem, perquè la resiliència que tenim és que ho fem perquè volem fer-ho. No? No tenim cap tipus d'obligació primer ni d'estructura que ens oprimeix si no ho fem. No? Llavors, bueno, podem aguantar. Ara, festivals amb una estructura gran que depenen de subvencions, a veure com estan les subvencions, eh? I a veure com queda el país i l'economia. Llavors, bueno, aquí sí que potser es veuran coses, canvis, no sé, potser hi ha festivals que aniran directament online perquè potser estalvien estructura. I potser no peten, però canvien la seva manera d'exhibir. No? Bueno, això ho anirem veient. Però penso que sí, que depèn molt del tipus de festival que siguis.
Rafa, no sé si tens opinió sobre el tema.
Sí, no. O sigui, nosaltres l'any passat ens vam plantejar també aquest tema, no? De si no el fèiem, si era pitjor pel festival, però pensem això, que de vegades Depèn del tipus de festival, nosaltres, per sort, tenim el suport de l'Ajuntament i estem molt conscienciats amb que el festival és una cosa bona per Cerdanyola i el poden potenciar. Llavors, en aquest aspecte estaven tranquils, però que deia el Javi, que hi ha festivals que sí que depenen de subvencions, que si no fan 2 anys, doncs potser sí que és més complicat que es tornin a fer. Però bueno, el que sí que és veritat és que a Catalunya hi ha molts festivals de terror i el 99%, o sigui, o el 100% es fan per amor a l'art. O sigui, que això és una cosa positiva, perquè com no ens guanyem les garrofes amb això, doncs fem perquè volem, jo crec que les ganes no es perden.
M'agrada l'eufemisme del 99% de tots menys Sitges.
Bueno, però Sitges és molt, molt gran i home, és superfèstic. Normal.
Ah, no tenim representant de Sitges aquí, però realment caldria veure com els va quedar la butxaca, després de com els va anar aquesta edició anterior, i bueno, ja veurem de cara a la següent.
Pel que fa... Bueno,
també, jo crec que a Catalunya hi ha tants festivals gràcies també a Sitges. O sigui,
Sí, sí, ha format a moltes generacions.
Sí, i tant.
Pel que fa el que comentaven abans de les restriccions, aquesta incertesa de d'un dia per l'altre tot un munt de restriccions diferents, aquesta incertesa com la porteu als festivals?
Fan cara de què te voy a contar, no?
Jo crec que ara mateix, o sigui, de cara a que quan fem els festivals, jo crec que pitjor no estarem. Jo crec que si canvien coses serà per a millor, espero, perquè ja estarem més vacunats i llavors, si hi ha canvis, jo espero que siguin per a millor. L'any passat sí que era horrible, perquè era preparaves una cosa i et posaven més restriccions i més. I va ser, bueno, a Sitges li va agafar a mig festival i acabant van endurir les restriccions i a Molins se les va menjar
senceres,
totes. Sí. Que jo espero que aquest any, si hi ha canvis, siguin per millor.
I ja per últim, deixar la pregunta a l'aire també del que començàvem parlant de les produccions. Esperàveu produccions amb temàtiques més pandèmiques? No sé si espereu que de cara a l'any que ve es pugui accentuar aquestes temàtiques o fins i tot que hi hagi un canvi de format, perquè, per exemple, la impossibilitat de gravar certs llocs o de gravar amb no sé quants actors, de fer produccions més petites i potser més d'autor o fins i tot amb el mòbil, no?, en lloc d'amb una càmera gran per poder, no sé, coses que es plantegen de dir, sembla que podria canviar, no?, que són les produccions de gènere que arriben als festivals.
Sí. Home, jo crec que les situacions aquestes de restriccions sempre estimula la creativitat, no? Però sempre ha estat així, llavors jo crec que això també es notarà, no?, en les produccions. Jo, de veritat, de primeres, però com que ja no sóc del comitè seleccionador, ho puc dir lliurement, a mi, si ja me ve un curt en context de pandèmia, ja em tira enrere, perquè ja...
Quina mandra, no?
Sí, no? Estic fart de... Almenys pandèmia aquesta. Jo les pandèmia zombi me les continuo menjant, però a mi aquestes coses em costen. El que passa que és veritat que després ho veus i dius, ostres, l'autor sempre va 2 passes per davant i li dona la volta i aconsegueix enganxar-te d'alguna manera. Home, jo crec que d'alguna manera o una altra influirà. Però sempre, jo crec que els moments que són així socialment negatius són creativament positius. Jo sempre ho he cregut així, no? L'autor li dona moltes voltes i és la part positiva realment de la creació, que tens molt més per fer crítica, paròdia, no sé, estimula molts altres factors, àmbits, etc. Jo crec que aquí, crec que ho veurem aquest any. No sé, en aquest sentit jo crec que sí.
Sí, jo penso que no només en qüestió de trama, nosaltres sí que hem trobat un augment de trames relacionades de manera directa amb la pandèmia, però sí que és veritat que a nivell temàtic penso que l'any passat ja es va començar a notar, no? De pel·lis que parlaven d'alguna manera de la soledat, no? També de les conspiracions, de gent que estava en espais reduïts, no? Potser no parlaven directament d'un confinament, però jo crec que això s'ha notat, no? I també s'ha notat això, les produccions que es fan més petites, en espais tancats, a cases, no? Molts curtmetratges, per exemple, que s'han fet així. Alguna pel·lícula, fins i tot, sí, que va tenir èxit com Host, no?, l'any passat, que estava filmada, que aquesta era totalment pandèmica, no? penso que bueno, que sí, no? I bueno, i lo que deia el company, no? Que al final el cinema, no? Com qualsevol art reflexa el moment que viu. I òbviament això d'alguna manera o una altra en les temàtiques està i encara jo crec que estarà més, no? Perquè penso que encara ha de sortir. Hi ha moltes produccions, sobretot de llargmetratge, que encara han de sortir, no? Que s'han estat produint com ha pogut en aquest temps. I llavors començarem a veure-les a partir de mitjans finals d'aquest any o ja els següents, no? I a més això quedarà en l'imaginari i, bueno, i totes les seqüeles, no? I bueno, és que primer hem de passar tot això, és que encara no ho hem passat, no? Clar. Jo penso que al final això tindrà un impacte molt, molt bèstia, no? A dintre del cinema.
Jo crec que per sort ens ha agafat en un moment que el moment més democràtic del cinema i que amb un mòbil pots filmar en 4K, en 8K, o sigui que per eines no serà... Això passa fa 20 anys i sí que seria un drama, perquè sí que es necessitava molt d'equip, moltes coses, que ara no, ara si tens, se querellen també els companys, tu tens una idea i això és el que importa, o sigui que jo espero que la producció no minvi. I a nosaltres ens ha sorprès de veritat això, que de rotllo pandèmia molts poquets, o sigui, la gent li dona la volta i li dona el coco, que és l'important. Al final, l'important és la història que estàs contant.
De fet, ara hi ha alguns curs que la lectura que fas és de pandèmia, tot i que realment no
vagin de pandèmia, no?
És guai, això, saps? Dius, bueno, és que no és això, però esto lo divido ya, ¿sabes? I està guai.
Clar, tu i Manol, que a més ets actor, també ho deus veure des de l'altra banda, no? Com fem una producció podent ser només 3 o 4 en un espai i amb mascaretes i els assajos, això també es dificulta tot molt, no?
Exacte. Bueno, és que és horrible. En teatre jo penso que és encara pitjor,
Clar, al final et veus fent teatre només amb la teva bombolla. Que, ah, sí, en el teu cas, com que els dos us dediqueu al mateix, cap problema, però si no, difícil, no?
Hi haurà molts monòlegs aquest any.
Doncs mira... I a nivell de volum també creieu que afectarà o no? O sigui, que hi haurà més o menys producció?
A nivell teatral hi ha menys, però no afectarà. És que ara ja hi ha molta menys. És molt exagerat. És depriment, O sigui, el cinema evidentment que ho patirà com tothom, no? Però, ostres, el teatre és fotut,
Doncs veurem què passa i a veure si tots els festivals que teníem al llarg de l'any i que fins i tot ens feien anar de boli, té algunes temporades, doncs els podem recuperar, que trobem a faltar aquesta activitat i aquest poder veure la gent que li agrada el mateix que tu. Ens quedem amb aquesta imatge, amb aquest missatge positiu de que en temps de crisi doncs la creativitat aflora i esperem que això es traslladi. Moltes gràcies a tots quatre per ser avui al Quimèric, Javi Rueda, David Ruiz, Rafa Dengrà i Manol Fernández i endavant amb els projectes que sempre em fan falta.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Quimèric et fa saber que tens algú al teu darrere. Corre!
El Fantàstic pels joves.
I avui a la secció del Fantàstic pels joves parlem d'un llibre que té un títol així molt suggerent i que... Podríem dir que darrere d'aquest títol hi ha molt més del que podria semblar. O sigui, si ens el trobéssim una llibreria, segurament no pensaríem que va del que va. A veure, parlem amb la Carme Ferrer, la Sarai Carrasco. Benvingudes, què tal?
Molt bona nit.
Bona nit.
Avui heu triat Antes de que s'enfrie el cafè. Clar, jo penso en això i el primer que penso és una cosa així com costumista, així com de... no sé, dels anys 40 o dels anys 50, no? Una cosa així de los nuestros abuelos, no? Allà prenent el cafè, no sé, però res a veure,
Tu ves pensant. Tenen encertaràs per llavors.
No, ja ho sé ja, perquè un ocellet em va dir que anava al llibre i vaig quedar-me bastant sorpresa. A veure, expliqueu per què heu triat aquest llibre avui.
Pío, canta. A veure, sempre portem unes novel·les que són bastant tot terreny, en el sentit de que puguin agradar tant a nois com a noies, que... no, perquè les dones estem molt acostumades de la infància a llegir literatura on el protagonista, amb el qual ens hem de sentir identificades com a lectores, sigui un noi, sigui un home, no? Uh-huh. Estem acostumades a que escriguin sobre dones, homes, i que, bueno, i no passa res, som les que més llegim,
sí.
estadísticament, d'acord? ¿Vale? Llavors, en aquesta ocasió han dit, bueno, ens hem trobat amb una novel·la que s'ha convertit en un best-seller a Itàlia, que va néixer al teatre, que al Japó, és una pel·li, una pel·li que ha funcionat molt bé, superexitosa i tal, i que aquí, com que és d'un autor japonès que a sobre és la seva primera novel·la, perquè sí que és l'autor de l'obra de teatre, i és guionista, i és productor, i és director, i tota la història, però és un gran desconegut, doncs és una literatura que en altres moments, i molta gent podria posar-li aquella meravellosa, fantàstica etiqueta de perdones. Vale?
Però hem quedat que és un autor.
És un autor, és un autor. Mm-hmm. És un autor. Però és un autor que en aquest cas ha escrit una història coral, perquè són quatre petits escenaris dintre d'un mateix escenari, que és la cafeteria. Mm-hmm. Vale? I que ens explica quatre històries, oi, Sarai?
Doncs sí. Vindria a ser una novel·la en quatre actes, però cada acte és una història completament diferent, tot i que els personatges sempre transiten els mateixos, perquè tota bona cafeteria té els seus parroquians de sempre.
Mm. Mm. Però clar, a mi em sorprèn que sent Japó parlin de cafè i no de te.
Ah. Aquesta, mira, això està ambientat a Tòquio, vale? En un carreró. És una cafeteria molt petita, bastant clandestina, perquè a sobre està en un soterrani.
Ui, vale? És una cafeteria, segur? Segur,
és una cafeteria. I es diu Funikuri Funikura, la cafeteria. Vale?
De fet, és una cafeteria molt graciosa, perquè, com diu la Carme, és un soterrani. Per tant, no té finestres.
No.
I quan tu entres, perquè sàpigues més o menys l'hora, doncs, òbviament, hi ha rellotge. Vale. Però no n'hi ha un.
Hi ha tres.
N'hi ha tres.
Per què?
I cadascun amb una hora diferent.
És l'hora de Nova York, la de Roma...
Només hi ha un dels tres que diuen l'hora correcta.
Bueno, com?
Diu l'hora del present.
Exacte, del present.
Ah.
Vale, aquí ja anem, justificant perquè és una novel·la del fantàstic per joves, no? En aquella cafeteria hi ha unes regles. Bueno, de fet, forma part d'una llegenda urbana de Tòquio. Diuen que en aquesta cafeteria pots viatjar en el temps.
Ah.
Vale?
Vale.
Però hi ha unes regles. I quan la gent se n'entera, quan se n'assabenta de les regles, els hi agafa mandra i diu, pues ara, jo pa això no me pongo.
Ostres, a veure quina... sempre passa igual, eh?
Quines regles són? A veure, si es poden explicar.
Sí, es poden. De fet, les regles són molt importants i a cada un dels capítols te les repeteix perquè et quedin ben clares.
Que no t'escapis.
És com el club de la lucha, eh? Vull dir, ha de quedar clar això perquè sí. Si no, no...
Home, si no la lies. La lies molt. Més que res, la primera regla vindria a ser que per viatjar en el temps t'has de trobar amb algú que ja hi ha estat a la cafeteria.
Mm-hmm. Vale.
Si no ha estat a la cafeteria, no te'l trobaràs mai.
Si tens un assumpte que resoldre amb aquesta persona, doncs no te la podràs trobar en un lloc que no ha estat mai abans.
Però
vale?
Te la trobaràs a la cafeteria el dia que hagués estat a la cafeteria o en qualsevol moment?
Te la trobaràs quan te l'has de trobar. Perquè tu decideixes on viatges.
De fet, si la persona ja ha estat a la cafeteria, vale, tu viatges en el temps
i la invoques
allà en el moment en què aquella persona ha estat a la cafeteria.
Val.
Vale.
Diguem-ne que tu has estat el 2 de febrer.
Uh-huh.
Doncs, i jo vull parlar amb tu en el passat. Doncs invoco el 2 de febrer perquè és quan tu estaràs a la cafeteria.
Uh-huh. El que no pots invocar a ningú
que no hagi
estat. Uh-huh. Vale? Aquesta és la primera.
Ok.
La segona.
Molt important, perquè canvia molt el concepte dels viatges en el temps d'altres novel·les.
En la majoria de viatges en el temps, quan tu viatges al passat, has de tenir molt de cuidado, molt de compte, perquè depèn del que facis, fots el present. Ah. Doncs aquí...
Les paradoxes, no?
Ah, vale.
Aquí realment tu pots anar al passat i facis el que facis, diguis el que diguis, el present no canviarà pas.
Clar. Per bé i per dolent, o sigui, per bé i per mal, tu no podràs canviar el teu present, per molt que viatgis al passat.
Clar, el que passa que m'estic... imaginant possibles escenaris, no?
Jo m'estic imaginant que, molt
imagina't que tu vols parlar amb algú que s'acaba de morir, no? I li vols prevenir de que no es mori. Llavors, aquella advertència
si
que estàs fent...
Si vas a ser buena en todo, en esto.
Imagina't que li fas aquesta advertència. Aquella persona sabrà que es morirà, però no ho podrà evitar? O directament és com si parlessis amb una mena d'holograma i allò que li estàs dient...
Que potser és una simulació
si no té,
i ja està.
Si no té cap mena d'efecte en el present, vol dir que... No?
Clar, tenint en compte, a veure, jo ara t'explico una de les normes, vale? Tenint en compte que tota la trobada ha de durar el que dura un cafè calent...
Aquesta és la tercera norma,
ui,
no?
Ui, això és poc, eh?
Aquesta és la més important. Sí, 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 i que justifica el títol. Llavors, no estem per hòsties, vull dir, no perdis el temps intentant
vale,
començar
vale, molt bé,
una
molt bé.
Cosa...
Jo crec que seria perquè, millor perquè... antes de que s'enfrien les braves, que triguin una eternitat, i així podries arreglar una mica més la cosa, no? Perquè, clar, un cafè de seguida ja...
Vale? O sigui, tu has de fer el que hagis de fer amb aquella persona... Abans de que se li refredi el cafè.
Doncs re, poca cosa, eh? Bueno, l'último beso bueno. I adiós.
Sí, més que res, perquè si no et prens el cafè abans de que es refredi,
te quedes ahí.
No pots tornar.
Com?
No, mai més.
Oh, m'agrada.
El que li passa a una parroquiana perenne de la cafeteria.
Hi ha una dona allà que no va marxar abans de que se li refredés.
Perquè no va voler o perquè no hi va ser a temps? Es van
parar, això no,
o...
això no ho explica.
No,
potser en la seqüela ens explicarà la història.
En la peli se ve que sí que lo expliquen.
Ah,
però,
aquí,
es,
però no
es, queda atrapada, es queda atrapada.
Habrà que aprendre japonès.
Es queda atrapada en el temps o es queda atrapada en la cafeteria? O les dues?
La pregunta és difícil, eh?
Sí, sí. Que potser no em poden dir res.
Clar, tornant a lo que deies.
Clar, és el que t'anava a dir.
Vale.
Pensava que veníem a recomanar una novel·la, no explicar-la sencera.
A veure, jo crec que aquesta secció... Aquesta secció és com el quién es quién. Lleva barba, lleva gafes, perquè clar, sempre expliquen les coses en comptagotes i dius, a veure, va...
Explica'm alguna cosa, dona'm xitxa.
Estic
llegant
les endevinalles.
Avui estem explicant moltes.
Sí, avui estem explicant molt.
Ah, però és que queremos
totes
más.
Les normes.
Volem més, en volem més.
Doncs pues mira, també hi ha la norma de que només pots viatjar en el temps en una cadira concreta.
Ah.
Oh, vale. Ok.
Vale?
Però per poder seure...
Aquesta és de les normes que ha dit la més xurrada de totes.
Doncs és una... No. Perquè la que es va quedar atrapada en el temps no deixen a la cadira.
Ah.
És la més difícil d'aconseguir.
O sigui que tu vols veure el Menganito que s'acaba morir, t'has de seure sobre la senyora que porta allà 10 anys.
No, ojo con esta senyora, eh? És molt xunga. Que els japonesos a l'hora de muntar una trama no es queden...
I em veig allà asseguda sobre la senyora. Bueno, t'he vingut a dir que d'aquí 2 mesos et moriràs. I que no puc impedir, t'has tot guai.
Clar, i ell, i qui és aquesta senyora?
Si veus, si no, no t'escriviríem un llibre millor i tot. Ai.
De fet, crec que el llibre és millor al vostre cap.
Sí. La seqüela d'aquesta secció és La decepció del quimèric. M'he llegit el llibre i va.
Bueno, a veure,
sense desvetllar res més, perquè veig que se'ns estan anant de les mans, per què recomaneu aquest llibre?
Recomanem aquest llibre perquè, com dèiem, buscàvem una novel·la que sortís del que és el circuit de fantàstic, a distopies, ciència-ficció per joves, ¿vale?
Vale.
Que es fa normalment, que sembla que a més tots hagin de tenir aquestes cobertes que fan com por.
Sí,
no?
que són èpiques. Sembla
sí,
que tot és
èpiques,
fantàstic i tota la ciència-ficció ha de ser com molt èpica, molt bèl·lica, molt un no parar.
I aquesta que també parla de viatges en el temps, que explica una història que és fantàstica, totalment fantasiosa, no tindria una banda sonora èpica, no?
No, la que estem escoltant, no? Que l'hem triat expressament...
Sí, calmada,
potser. I té una coberta molt, molt xiclit, gairebé.
Sí. Gairebé.
Sí, o sigui...
De fet, per la coberta no l'agafaries, potser?
No,
però no, nosaltres trobem que és una molt bona elecció. Recomanació i una oportunitat d'obrir-te les expectatives lectores.
Ara, amb tot el que estem vivint de pandèmia, de restriccions, no, però sabem que hi ha molta gent, jo mateixa, que llegeix molt a les cafeteries de normal i que hem viscut moltes hores de bar i llibre. No? Llavors, per totes aquestes persones que l'ambient de les cafeteries com a lectors i lectores ho tenen com molt per la mà, no? Com un lloc habitual, entranyable, perquè hi ha cafeteries molt maques, molt maques, doncs també és una novel·la d'aquelles que dius, ah, mira, m'agrada, no? Perquè
sento l'olureta
del cafè. I després, aquest ambient, no?
L'hem escollit també perquè per tots aquells amants de la cultura japonesa, ara que està sortint tot de literatura asiàtica de sota les pedres, sí. ¿Vale? Al final de tot, de tota la història, de tota la trama, hi ha com una llista de coses que van sortint a la novel·la, que són culturals i que són curioses i que potser aquesta gent que li agrada tot el que passa i envolta el Japó també trobaran que això és guai, està bé.
Mm-hmm. Perquè, clar, aquest autor ha escrit alguna altra cosa de gènere?
Ha escrit teatre, és guionista, és productor, ha fet ràdio, televisió, cinema, però aquesta és la seva primera novel·la.
Sí, com
ni de gènere ni no gènere, la seva primera novel·la.
Correcte.
Vaja.
I de viatges temporals, amb les seves normes. I senyores.
Con su silla.
Con su silla.
No, mira. No, si es diu que es basava en una llegenda urbana, no? No sé si la llegenda urbana tindrà tantes normes, també.
Bueno, la llegenda urbana és això. O passes per aquí o no.
Corre el rumor de que existia aquesta cafeteria on es podia viatjar en el temps i va tenir molt d'èxit i unes cues impressionants, però clar, a la que va córrer també el tema de les normes que hi havia, doncs a la cafeteria habitualment hi ha els quatre parroquians de sempre, No penseu que hi ha grans cues esperant a entrar,
No s'arrisquen, no? Diu, per això ja el risc no compensa. Però clar, dels quatre parroquians que comenteu, sabem la història de cada un? El llibre és una, com si fossin els relats de cada un d'ells?
Sí, bastant.
Sí, bastant.
En un dels relats són el protagonista, perquè era una norma que després surt així com bolet al final de tot, és que només pots fer un viatge en el temps de la teva vida en aquella cafeteria. Només no pots repetir.
Ostres. Per tant,
en un dels viatges anem trobant a aquests parroquians com a protes, com a protagonistes, i en la resta de viatges ells també van sortint com a satèl·lits, com a personatges secundaris de la trama, però llavors agafa el relleu del protagonisme un altre dels parroquians.
Mm-hmm.
Els quatre capítols, de fet, tenen el nom de la persona que viatja i en la persona que es troben. És novios, és marido y mujer,
hermanas
y madre e hija. Són els quatre que és qui viatja i amb qui es troba. Però són els mateixos personatges que anem trobant a la novel·la tota l'estona, en el bar, esperant que el fantasma se vaya a hacer pis i les deixi la silla.
Oh, fantasma, spoiler, ja ho has dit.
Oh,
no, hombre, no.
Qué fuerte.
A ver, era esperable que algú estigués mort.
O tots.
O tots.
O igual això.
Però,
igual. No. Calla, que és el limbo de perdidos, tu. Estan tots allà esperant el seu moment.
Ja està.
Ja no cal que la llegeixi, ja.
Bueno, ja està. Mirem la peli.
Doncs mira, la peli ha arribat aquí? O només està en japonès?
No, japonès.
Està amb subtítols?
La podem buscar, no? Yeah. Podem buscar-la amb subtítols en anglès, com a
mi. Bueno, doncs ens quedem amb aquest antes que s'enfria el cafè i aquestes normes peculiars i que cadascú des de casa seva especuli si nosaltres en teníem raó, no? I que s'imagini les seves paranoies, que al final, a part de recomanar llibres, també és això, no? Explicar històries. Carme Ferrer, Sarai Carrasco, gràcies per passar un dia més pel Quimèric.
Un plaer.
Gràcies per convidar-nos.
Que vagi bé, adéu-siau.
Adéu.
Adéu. Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana. Tornem la setmana que ve fent-vos una prèvia de Sant Jordi. Què és el que hem de comprar, què és el que hem de regalar en literatura de cara a aquest 23 d'abril? Ens ho explicaran els nostres col·laboradors. Que vagi molt bé. Adéu-siau.